COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. Comença el magazín de Ser Ràdio Menorquina. Fins a la 1:30, avui dijous, a la 1 tenim la tertúlia turística i comercial. Abans tenim, però, la secció habitual de la primera part. Saludarem a José Barber després de repassar titulars des d'Iena Menorca i a la 1 amb en Codeu, els temes de Càritas i altres informacions ben interessants que mos aniran acompanyant. Fem una petita pausa i tot d'una repassa amb titulars des Diari Menorca.
¿Buscas renovar tu coche? Ven a OK Cars y ahórrate hasta un 45% en la compra de tu coche casi nuevo. Tenemos más de 30 modelos diferentes, con muy pocos kilómetros y decenas de extras incluidos en el precio. Visítanos en OK Cars Mahón y también en Ciudadela. OKCars.es, tu concesionario multimarca.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada: Menorca Talaiòtica no serà este año patrimonio de la humanidad. Balears cuenta con 8.295 registros por enfermedades raras. Els avantatges i els perills de la gran xarxa de xarxes. Les notes de Pons Pons sobre Camus i la Mediterrània. El govern ofrece vender este verano a Ciutadella agua de la desaladora. Asome critica el estado en el que se encuentran playas y urbanizaciones. Ciutadella tratará de pagar a largo plazo la indemnización por la abultadora. Dos presos deberán pasar más tiempo en la cárcel por robar 4.000 euros en joyas. El Consell afirma que el decreto de Posidonia avala su modo de actuar. El Conservatorio vota que sede prefiere sin esperar al proyecto de la Sala Augusta y dos genis units per les emocions. En Joan Pons i en David Russell actuen demà a Mercadal. Amb esports, Quique Darbé, el Cerverense quiere subir a tercera. La trail Camí de Cavalls empieza mañana con 1.200 participantes. El Real Madrid derrota al Celta y recupera el liderato de la Liga. Vinga, informació meteorològica servida, com sempre, per l'Agència Estatal de Meteorologia. Mos diu que el cel estarà poc nivolat amb intervals de nivoles mitjos i alts a partir d'avui cap vespre. Temperatures amb pocs canvis, vent de l'est i sures fluixats amb brises costaneres que augmentaran avui vespre a vent del nord entre 30 i 40 km per hora. Temperatures màximes 26 graus a Mol, 27 a Ciutadella, mínimes de 16. Pausa i tot d'una saludarem a en José Barber.
Tuco y tú, tuco, tuco y tú.
¡Atención, Menorca! ¡Ya está aquí el nuevo Tuco! ¡Ya está aquí el mueble joven y el precio fácil con entrega inmediata! Y además durante 30 días por inauguración con 100 euros gratis para ti. ¡Ven y pídenos tu vale! ¡100 euros gratis! ¡100 euros gratis! Tuco, mueble joven y precio fácil. Más de 100 tiendas en España y ya en Menorca. Calle Sabaters 9, polígono de Ciudadela.
José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Vinga, no sé si és bon dia o no, perquè, bueno, sembla que el de Menorca Talaiòtica haurà d'esperar per una altra vegada.
Hombre, jo, això, quan ho puc llegir en el diari, la veritat és per jo ha estat un gerro d'aigua freda, perquè jo, la veritat, estic il·lusionat perquè se pogués declarar aquesta, per la UNESCO, aquesta declaració, valga la redundància, de Patrimoni Cultural de la Humanitat. Jo, però hi ha una cosa que tampoc, com que crec que hem de ser prudents a l'hora de dir què és el que pensem nosaltres, la pesca avui fa poc, hi té d'haver una roda de premsa per part de la presidenta i del conseller.
En aquests moments estan donant informació.
Vull dir que jo crec que hem d'esperar un poquet què és el que diuen, però jo m'assembla, per el que pots averiguar un poquet en s'informació, que crec que una gran feinada s'ha fet. Tenen ells l'apoio total de la ciutadania d'aquí de Menorca i no i fora de Menorca. Jo em sembla que si no és enguany, pot ser d'aquí dos anys. Jo crec que la feina que s'ha fet és qüestió de seguir fent i millorar allà on t'ha pogut rascar és perquè hagin dit que no.
Jo recordo fa mesos, xerrant amb Miquel Àngel Maria, el conseller de Cultura, li de dir, i si no mos donen el títol, què passa? Diu, bueno, diu, tenim la feina feta i ho tornarem a intentar. Han de recordar que altres ciutats o altres regions que són patrimoni de la humanitat ho han intentat més d'una vegada i més de dues, fins que no han tingut aquest reconeixement. Per tant, esperar a veure on t'han fallat i a intentar millorar per la pròxima convocatòria. El que no sé si millorarem serà el tema de tarifa plana, descomptes, escenaris que ens guanyen per semà i nosaltres aquí, com sempre.
Sí, bueno, aquí segons també podem llegir els comentaris que fa el conseller de mobilitat del govern balear. Ara resulta que, bueno, que els canaris que han aconseguit això d'arribar a un acord amb el govern central perquè en s'apoyo del pressupost, etc etc, vull dir que aquí ningú dona res per res, que poden arribar, amb, si no tenen la tarifa plana, poden arribar en el 75% del descompte. Jo, me sembla que això està molt bé, però jo no som tan optimista de com es conseller que pugui ser que si ens hi donen els canaris també ens ho donaran a altres. Vull dir que aquí jo me sembla que no haurien de ser posar els peus en terra, haurien de preparar la cavalleria i PP i PSOE, no sent a Madrid a ratllar amb en Rajoy, de dir, escolta, me sembla que aquí, ja que ets i dones aquest, també podrien ser per nosaltres. Ara veurem com anarà aquests dies, però m'agradaria que tirés per endavant, sobretot en tema de tarifa plana, que encara que hi hagi detractors de tarifa plana, jo som de la tarifa plana, m'agrada veure de què ten de morir, que és anar ben a Palma per 30 i tornar per 30, o anar ben a Eivissa, ben igual. Però bueno, esperem.
Esperem. Jo m'agradaria veure la cara d'en Rajoy o del president de Torra quan tothom li va demanar coses, sobretot quan avui coneixíem que el deute públic de l'estat espanyol ha tornat a pujar, que estem en el 103% del PIB, el qual és molt, i clar, i quan el deute puja i quan te venen a demanar, l'única solució és o llevar doblers d'altres o carregar més deute.
Però jo me'n record quan vaig ser regidor a l'oposició en l'Ajuntament de Mó, quan van ratllar del pressupost, que van dir, nosaltres com a oposició, que hi havia un endeutament molt massa gros dins l'Ajuntament, vull dir que va sortir la responsable de turno, que era la concejal, qui manejava els nombres, i va dir, no us preocupeu, que l'endeutament d'aquell el pagaran els que venguin darrere d'altres. Això en política o en administracions pot passar, i passa. El que no passa és en les famílies, que tu, quan te'n vas d'aquest món, intentes no deixar deute, sinó que deixar cosa per repartir. Yeah.
Fixa't, el deute espanyol ha pujat aquest primers tres mesos 22.426 milions d'euros. Tenim un total en aquests moments de 1.129.379 milions d'euros, que és una borrada. Això suposo que... Digues.
Jo encara, Miquel, perdona, jo és que ja no el que puc és passar més les pessetes, perquè això ja seria mils i mils i mils de milions de
pessetes. I mils i mils i mils. Bueno, d'aquesta qüestió, en sol xar mort un personatge que tu hi vas veure per molt, un col·laborador de COPE.
Sí, la veritat, sí que va ser una alegria veure'l. No me vaig atrevir a saludar-lo perquè no me coneix de res, jo a ell sí, que era el professor en Gai de Liébane, que és col·laborador de la casa de la mà d'en Carles Herrera. Es passejava amb la senyora, i vaig veure un parell de vegades pel carrer Nou, i quan t'ho vaig comentar amb un parell que hi havia per allà, diu, mira, i peca no l'han anat a saludar, i peca no, peca aquesta gent el que vol és venir aquí a descansar i passar desapercebut, perquè aquest dia és qui l'ha sentit, o el sent quasi cada dia, no va dir que era per Menorca, vull dir que ho diria com jo per telèfon, i no te'n dones compte de on te'l fa. Jo avui, sí, sí, en aquest moment, estic dels tenis de mort.
Molt bé. En Gai de Liébane està casat amb una lluïssera, té casa aquí a Menorca, i bueno, coneix molt bé la nostra illa, sobretot a l'estiu, i passa llarguíssimes temporades. I una altra vegada segur que estarà encantat que el saludis, perquè és una persona molt trempada. Vull dir que no
haurà... Sí, una altra cosa que també he trobat avui de matí que m'ha enfadat és que aquest dia, aquí, amb el tema de les bicicletes, és una vergonya, aquests cotxos, aquests camions, qui per imprudència envesten els biciclistes. Avui, dis-m'ho, Miquel, un grup de biciclistes anava en contradirecció. I un poc més, jo m'he xocat amb un d'ells, anava en la motorina. I ara què? Què t'he de dir jo a aquesta gent? Anava en contradirecció per dir-m'ho en el centre de Mó. Me sembla que això és de vergonya. Vull dir que les bicicletes campen a sus anges. Ahir també me'n trobo un qui cruzava el pas de peatons damunt la bicicleta. Aquest senyor no té preferència. Ell té de passar fora del pas de peatons.
Moltes vegades xerram de millorar les infraestructures per tal de que siguin més segures, que ho han de fer, però jo crec que gran part de la inversió que haurien de fer és amb educació. I potser també moltes, a la gent que no fa
moltes,
la putaca.
Moltes. És
duro, la butxaca. Molt bé. Hola, José, demà mos veiem a la Minerva.
Sí, demà estarem a un puesto, eh?
Demà a la Minerva, estarem, sí.
Mos tractaran molt bé i tenim unes vistes espectaculars des de la plataforma.
Tu, qui anaràs pres, triaràs bon puesto, no?
Sí.
Gràcies, José. Fins demà, bon dia, adéu.
Fins demà, adéu, bon dia.
...89.6 FM, COPE Menorca.
Espai informatiu de Comerç Just, perquè la solidaritat comença amb els que estan més a prop, amb el suport de Colònia, Caixa Pollença.
Avui és espai de Càritas, anem a xerrar de centres oberts educatius que hi ha tant a Mó com a Ciutat Vella, Ciutat Vella en Esbarracó i a Mó a Sant Francesc. Aquests centres oberts són uns espais on, a més de fer feina en temes educatius, també es treballa en formació, relacions familiars i, naturalment, també té una part de temps lliure i coneixement de l'entorn i la natura. Anem a xerrar avui en Alba Soumell, que és responsable d'aquest centre obert de Mó. Alba, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Contem-nos així per damunt, que és un centre obert, com aquest que hi ha en Esbarracó o Sant Francesc Mó.
Vale, un centre obert és un recurs educatiu que es fa un servei de suport escolar i es treballa a l'adquisició d'hàbits saludables a través de l'oci i el temps de lleure. Destinat un poc a la prevenció i a l'atenció de menors.
Molt bé.
Que en aquest cas és de fiats i fietes de 6 a 12 anys.
Com et seleccionen els infants que han de venir en aquests centres oberts? M'imagino que són fiats i fietes que provenen de famílies amb dificultats en el seu entorn familiar, no?
Sí. Per una banda, des de la pròpia Càritas, amb la nostra treballadora social d'Acció de Base, ens deriva de famílies que ella ja coneix. I, per altra banda, ens coordinem amb serveis socials i la EOEP, que és l'equip pedagògic que està a les escoles.
Molt bé. Sant Francesc, com quan d'infants acudeixen a les vostres sessions?
Vale, ara mateix som 25 fillets i filletes. Podem tenir un tope fins a 30. I es divideixen en dos grups. Un que va de 6 a 8 anys, que venen els dilluns i els dimecres, i un altre grup, que és de 8 a 12, que ve els dimarts i els dijous.
Molt bé. Funcionau de la mateixa manera al centre de Sant Francesc i Esbarracó de Ciutat Vella?
Hi ha algunes diferències, però tant els dos centres tenen la base de ser centres oberts. Per tant, les finalitats, objectius generals, són els mateixos.
Aquest dia es participau a Mó Més Flors, que és una iniciativa que ja fa uns anys que dona alegria en els carrers de Mó. Vosaltres, de quina manera hi participareu?
Bé, de fet, aquest any hem participat en el concurs de que era d'aparadors. I amb els fillets i filletes el que hem fet és, a través de materials reciclats, hem construït un aparador de temàtica justament de flors i l'hem exposat a Mestral de Mó, el que queda al carrer a la carretera de l'aeroport.
Sí.
I bé, de fet, és notícia que ens van dir que ens han donat un premi de menció per haver participat.
Fantàstic.
Bueno, sí.
Diuen que l'important és participar, però si en aquest cas reconeixen la menció també és important, no?
Sí, perfecte.
Molt bé, fantàstic. I doncs la gent ho podrà veure en aquesta rotonda. Molt bé, no sé si vols afegir res més, Auba, però m'us ha agradat conèixer quines són, així en poques paraules, les feines i iniciatives que feis en aquests centres oberts, dedicats a fiets i fietes de 6 a 14 anys, fiets que tenen problemes en el seu entorn familiar, de l'ajuda que els hi donau, i res, a continuar amb aquesta bona feina i agrair-vos que mos hagueu acompanyat avui en el Matí de Menorca.
Vale, moltes gràcies a
vosaltres. Gràcies, molt bon dia.
Gràcies.
¿Buscas renovar tu coche? Ven a OK Cars y ahórrate hasta un 45% en la compra de tu coche casi nuevo. Tenemos más de 30 modelos diferentes, con muy pocos kilómetros y decenas de extras incluidos en el precio. Visítanos en OK Cars Mahón y también en Ciudadela. OKCars.es, tu concesionario multimarca.
¡Vamos! Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Continua la Copa es Matí de Menorca. Arriba el cap de setmana del primer congrés de Més per Menorca i aquesta setmana, avui, xerram amb en Miquel Àngel Maria, membre de l'executiva insular de la coalició i actual conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, què tal? Miquel, també.
Miquel, també. Més per Menorca, Més per Menorca es constituïa fa gairebé 3 anys en una coalició electoral obtenint uns bons resultats. Ara preteneu consolidar aquest projecte polític amb la celebració d'un congrés. Què vol ser, a partir d'ara, Més per Menorca?
Bueno, diríem que més per Menorca vol continuar sent allò que va ser l'impuls del seu naixement, un espai de trobada de diferents sensibilitats polítiques de l'esquerra, el sobiranisme i l'ecologisme, de diferents partits que tenen una llarga trajectòria i que van considerar que per respondre a les energies de canvi que en aquell moment hi havia a Menorca, després de la legislatura anterior de predomini del Partit Popular, la feina l'havien de fer junts i ens havien de constituir amb una força això, més gran, més plural i capaç de liderar aquest canvi. Els resultats de les eleccions de 2015 van donar la raó en aquesta intuïció i en aquesta voluntat, i el que pretenem ara amb el Congrés és afirmar aquesta voluntat de continuar treballant amb una estructura més sòlida.
Quins canvis més destacats proposeu per la consolidació del projecte? Funcionarà diferent?
Bàsicament és una qüestió de funcionament. Si diari, tenim un nou diari que discutirem al llarg de dissabte cap vespre i hi haurà discussió, hi haurà esmenes, però bàsicament si diari ratifica el projecte polític iniciat fa pràcticament 3 anys, llavors hi ha més canvis, efectivament, és l'organització. El que fem a la ponència d'organització és donar una estructura més permanent i més sòlida en el projecte de Més per Menorca. Se constitueix una executiva una mica més ampla, on les representacions tant de partits com de persones independents com de càrrecs interns de l'organització queda més aclarida. Se li dona una estructura de funcionament més àgil, més clara, però a la vegada se manté també la presència dels partits dins Més per Menorca. Diguem, formalment, Més per Menorca serà un partit instrumental, és a dir, tindrà forma de partit polític, però no deixa de ser una coalició de partits i de persones independents.
Dues jornades ben intenses aquest cap de setmana a Mercadal. I com serà la participació de la gent?
La participació serà directa i estem segurs que intensa. Dissabte cap vespre, en el debat de les esmenes, fins ara hi ha hagut un debat precongressual, com sol ser habitual. Hem treballat un document que s'apresentarà refós i més profundament treballat, que es diu Menorca 2025. La intenció d'aquest congrés és mirar a l'horitzó de la propera dècada per veure quina Menorca volem, però després, des del punt de vista d'ideari i d'organització, hem fet 2 ponències que seran discutides per tothom que vengui. Qualsevol persona que s'acrediti com a congressista pot participar, independentment que fins ara no fos adherit a Més per Menorca, amb això som una assemblea oberta. Per tant, dissabte aquest vespre farem aquest debat. Després, dissabte vespre, farem una pausa festiva amb una actuació d'en Cris Joanico a la plaça Pere Camps de Mercadal, i diumenge de matí farem les votacions finals de les ponències i dels càrrecs nous que seran elegits per pilotar aquest projecte.
Un congrés que arriba després de la sortida menorquina del govern balear i a les portes del canvi en el Consell amb el qual Més per Menorca deixarà la presidència. En què barataràs secció política a les institucions?
Bé, la secció política jo crec que embaratarà poc, no? En tot cas, pot baratar el lloc des de on se fa. Quan va néixer Més per Menorca i van haver passat les eleccions que ens van donar resultats tan bons que encara avui en dia gaudim, van considerar que la manera més adequada i idònia per poder defensar els interessos de Menorca era formar part del govern de les Illes Balears, a part de formar part del Consell Insular de Menorca, on en aquest moment encara tenim la presidència que encapçala Maite Salort, i de ser presents a través d'altres organitzacions, d'altres agrupacions d'electors, pràcticament tots els municipis de Menorca. Però si en aquell moment, en relació al govern de les Illes Balears, ens semblava que aquesta era la millor manera de defensar els interessos dels menorquins, a partir del que ha passat aquesta primavera, hem considerat que la situació ara ha de ser una altra. De tota manera, la posició canvia, el lloc des d'on reivindicam els interessos dels menorquins canvia, però la intensitat i el compromís és el mateix. Nosaltres no tenim cap altra obediència que la confiança que els menorquins depositen en el nostre projecte.
Una cita aquest cap de setmana amb festa inclosa i amb convidats de formacions afins d'arreu de l'estat espanyol, no?
Efectivament, nosaltres en aquest moment que podríem dir és el primer congrés, és un moment en certa manera fundacional, no? Tot i que Més per Menorca ja existeix, a partir d'ara agafa una projecció de futur que no tenia fins ara, i una estructura que la converteix en una organització política més sòlida. I això és una bona notícia, és un motiu d'alegria i de festa, i per tant ho volem compartir també amb partits d'arreu de l'Estat, amb els quals compartim bona part de les nostres aspiracions, de les nostres il·lusions i dels projectes polítics que representem cadascun al seu territori. No? Aquesta confluència entre els espais sobiranistes, els espais d'esquerra, fins i tot esquerra alternativa i d'ecologisme, de pensar que el medi ambient, el tema del canvi climàtic, etc., això ha de formar part de l'ADN de les nostres organitzacions polítiques, Això són elements que compartim, que ens agermanen i, per tant, amb ells també ho volem celebrar.
Des primer congrés de Més per Menorca, que et celebra aquest cap de setmana a Mercadal, n'ha enrellat amb en Miquel Àngel Maria, que és membre de l'executiva insular de la coalició i actual conseller de Cultura i Educació del Consell de Menorca. Miquel Àngel, moltes gràcies, molt bon dia i bon congrés.
Gràcies a vosaltres. Si voleu venir, esteu convidats.
Gràcies, bon dia. Molt bon dia, Menorca. Altra vegada a la 1:05. Continua el matí de Menorca i ara continua en la tertúlia de cada dijous, una tertúlia que, com sabeu, dedicam a temes turístics i comercials, que n'hi ha molts. Tot d'una escoltarem, ja tenim veu de la roda de premsa que hi ha hagut en el Consell Insular de Menorca per anunciar públicament que el Mancongwai no serà un patrimoni de la humanitat, que encara haurem d'esperar. Escoltarem a la presidenta del Consell Insular. Saludem en els tertulians que ens acompanyen aquí, Vicente Cajuso. Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
En Vicenç Arocas, bon dia. Vicenç, trecat el micro.
Hola, bon dia.
Bon dia, com estem? I, bueno, vas escoltar, saludem en Santi Abelaires. Santi, buenos días.
Buenos días.
Él es empresario, de restauració d'esport de Ciutadella, que està en obres, va caure una part d'esmoll antic, s'ha fet un projecte per recuperar-lo, i, bueno, estem a més de dia 15 de maig i encara no ha començat la temporada en esport de Ciutadella. Santi, com estan les coses?
Bueno, pues como tú has comentado, en la víspera de Navidad se cayó parte del muro de agua y hubo que crear una obra de emergencia, que evidentemente es compleja, tanto técnicamente como la parte de improvisación de lo que se va encontrando, y en base a ello, o la tardanza que deviene de ella, pues es comprensible, ¿no? Y no hay nada que decir porque es complejo. El tema es que a partir de casi la resolución de esa parte compleja técnicamente, pues lo que quedaba era reponer la parte del pavimento que estaba en esa esquina, que no son más de 500 metros cuadrados de pavimento, y yo que estoy aquí desde hace prácticamente un mes y pico al hilo de ver qué es lo que ocurre, pues no he sido capaz de tener una información fehaciente de cuándo realmente se iba a terminar la obra y ni siquiera de cómo se iba a terminar. He estado en varias reuniones de restauradores del puerto, pero ninguno ha tenido una información clara, ¿no?, acerca de cuándo iba a terminar esto. Esto viene a colación de que la temporada habitualmente en el puerto comienza en mayo, pero justamente este año, con tan mala pata, pues es uno de los pocos años, cada tres ocurre, que la Semana Santa pues queda muy cerca y hay una cierta rentabilidad a la hora de poder abrir en vísperas de la misma. Bueno, pues evidentemente esto, que podría haber ocurrido el día 8 de abril, estamos a día 18, si no me equivoco, de mayo, ¿vale? Y todavía no ha ocurrido. Quejas, yo no me he quejado de nada en absoluto, soy un tío absolutamente, y perdonad la expresión, muy poco beligerante y que tiene siempre la tendencia a pasar desapercibido en cuestiones polémicas. Lo que ocurre es que, sin haber dicho absolutamente una sola queja hasta el día de hoy, sí ocurrió que, obviamente, íbamos trabajando dentro para adelantarlo. Yo estoy pagando a mis empleados desde el 1 de mayo y tanto la jefatura de obra como la asistencia técnica delegada que tiene el director facultativo de Puertos de Palma aquí en la isla, pues nos comunicaron que a partir de este lunes el pavimento de la acera estaba terminado y que no había problemas de índole de seguridad o de índole operativa para, mientras ellos remataban pues dos o tres días que les quedan, pues poder montarlos todos para adelantar un poquito la apertura y dejar de perder lucro cesante. Perdón, dejar de perder dinero e ingresos, ¿no? Bueno, el tema es que cuando empezamos a hacerlo el martes, pues nos pararon inmediatamente la gente de puertos diciéndonos que la obra se debía terminar y que hasta este lunes que viene, pues no se podría hacer nada porque había que inaugurarlo. Que si queríamos saliésemos este fin de semana con sillas y mesas sin poner nada para poder vender algo y lo retirásemos el lunes, ¿no? Hombre, a ver, llegado a esta altura, yo comprendo la obra, comprendo los retrasos, comprendo muchas cosas, nunca me quejo de nada, pero creo que hay una cierta falta de sensibilidad a la hora de que, si ya no solamente los restauradores que estamos afectados directamente por la obra, sino toda la línea, porque evidentemente a nadie le gusta comer en un restaurante que ya está abierto, pero que está al lado de una obra, las pérdidas son cuantosísimas a la hora de evaluarlas de forma conjunta. Ya, bueno. En mi caso, todavía más, ¿no? Entonces, pues eso, esa carencia de sensibilidad, pues la verdad es que resulta un poquito molesta, porque se debería apoyar al tejido productivo de la isla en vez de poner una losa encima mayor todavía de la que tenemos.
Santi, ¿vosotros notáis, habéis notado que las obras se han hecho con la celeridad debida? ¿En este caso tenéis alguna queja o todo ha ido...?
Se da la curiosa casualidad de que yo soy ingeniero de caminos, con lo cual, obviamente, pues tengo cierta comprensión de la obra. No voy a entrar porque mi conocimiento de la obra marítima no es profunda y no voy a quejarme en absoluto de ella, pero sí creo que la pavimentación de superficie pues ha tenido bastante polémicas, porque por lo visto intervenían varias administraciones, la acabamos de esta manera, o de esta otra, o la cambiamos para el año que viene, etcétera, etcétera. Pero el tema es que parece que no había una decisión clara y nosotros no lo sabíamos. La parte afectada somos nosotros, ¿de acuerdo? Y nunca nadie nos dio una información clara al respecto. Se podía haber hecho más rápido.
Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que hasta que no se hagan la foto los políticos que van a inaugurar, no podéis plantar las mesas y empezar normalmente.
Bueno, ¿eh? Vamos a dejar que lo dices tú, ¿vale? Yo soy poco polémico.
No. Pero bueno. Es que yo creo que es un poco la idea de todos los que vivimos aquí, ¿no? Y hemos visto y seguido, porque yo me he paseado mucho por allí abajo y hemos visto las obras como iban. Es verdad que no han sido unas obras fáciles de evaluar, no. Incluso económicamente, porque se les ha escapado como 3 veces más de lo previsto.
Eso es entendible.
Y entendible. Pero lo que no es tan entendible es que llegasen a la situación que están ahora, que el otro día pues parecía que se tenía que terminar, y incluso el sábado y domingo pasado, si no me equivoco, estuvieron trabajando, que no habían estado en todo el tiempo, ¿verdad?
Bueno, las últimas 2-3 semanas la verdad es que han reforzado bastante la gente, pero semanas anteriores,
sábados y domingos no se trabajaba.
Se trabajaron, yo creo que al menos las 2 últimas semanas, yo creo que sí se trabajaron.
Yo vi la semana pasada.
Un poquito, ¿vale? Sí. Pero sí algo trabajado.
Vi que intentaban avanzar. Parecía la última vez que estuvimos allí, parecía que estaba ya listo el pavimento, una parte del pavimento, porque la parte del pavimento, o lo que tendría que ser una acera o una terraza o lo que eso, han dejado allí un poco de cemento rallado.
Es un hormigón, un hormigón continuo, ¿vale? Sí, un pavimento de hormigón continuo, pues con un color y con un rayado, ¿vale? No es muy afortunado, porque si pensamos en la funcionalidad, pues va a ser un nicho de porquería.
Dicen,
¿no?,
que esto será provisional, porque después...
Sí, lo van a romper el año
que viene. Lo van a romper.
Ahora, octubre otra vez.
Ahora, cuando ya se ha terminado este pavimento superior, que no se va a... Vamos, que se va a quitar, pero que no se va a hacer nada, y haber terminado el inferior, que ya está listo, yo la única cosa es que tendrás que esperar al lunes,
bueno,
a que vengan todos los demás. A una cosa que no está terminada, porque no es una obra final, es una obra final de un trocito.
Sí. Vale. Pero
se hará la foto de ese trocito, ya está.
Sí, bueno, pero,
exactamente, sí, podemos vender. Pero no, aquí lo que llama. Con la cautela que debemos tener, o por lo menos yo, porque desconozco la situación y dónde está y cómo es, pero sí que una vez más, y lo tenemos que decir claro y conciso, la falta de sensibilidad de la administración con el empresariado en general. Sí. No son conscientes, la mayoría deciden políticos o funcionarios que ellos. Su sueldo a final de mes lo tienen asegurado,
no varía.
Y su modos de actuar, pues los demás, hay muy poca sensibilidad hacia el empresario, que cada día tiene que pagar unos sueldos, está pagando unos impuestos o está pagando un alquiler, y esto es altísimo. Y claro, el funcionario, sea del Consejo Insular de Menorca o del Gobierno Balear, pues ellos tienen asegurado su salario y, por lo tanto, bueno, pues da igual una semana o dos. No, pues esto hay que decirlo claro, señores de la Administración, más sensibilidad con los temas, con las cosas de comer.
Bueno. Y lo malo del tema este es que... no sé si es un problema de funcionariado o de politics, ¿no?
Podrían ser los dos, ¿no?
Sí, lo que sí que pasa es que són lentos. I a tot ho fan, com dius tu, ho fan a la llarga tot el possible. I, a més, molta por a decisions. I les decisions s'han de prendre. Sobretot si ets un polític, has de prendre decisions.
Que per això els triaven els polítics.
Vosaltres, sí, que sou empresaris, i jo que he estat empresari salariant molt d'anys, problema, solució. Clar, ells no ho poden fer. Jo ho entenc, això també. Això ho entiendo perfectament. Però entiendo que també són molt lentos. I no importa que sigui aquest o l'altre,
No importa el color, vull dir.
Has de fa 10 anys... a 12 anys, o no sé quant d'anys fa que parlaven de la Poseidònia per llevar-la i encara estem parlant. És a dir, no importa el color. És que el tema, crec que entren en molta il·lusió, però arriba un moment que o perden la ilusión o perden el papel o no sé qué es.
No, es lo, porque se habla desde hace años, se está hablando de la reforma de la administración, la duplicidad de funciones y la cantidad de organismos que para solicitar un permiso de algo tienes que recurrir a informes de esto o lo otro. Bueno, pues la administración tiene que buscar la manera de ser ágil y de gestionar ellos indirectamente, porque si tenemos un comité de patrimonio que tiene, o de medio ambiente, que necesita un informe, la administración ha de tener la capacidad para que este informe esté lo más pronto posible dentro de una cosa que puede ser razonable, una semana, 15 días, pero hay informes que tardan meses y algunos a lo mejor años. No, por favor, esto no, porque esto va en contra no solamente de un negocio, de un empresario que ahora está sufriendo, sino indirectamente de todos los empresarios y de toda la economía de Menorca.
Santi, pues a ver si el lunes empezamos.
Y ya tienes la normativa clara del toldo.
Hombre, el tema de los toldos es un tema que está en discusión ahora mismo de cara al año que viene.
De cara al año que viene, sí, este no entra.
Obviamente este año no entra.
A lo mejor el otro tampoco.
Pero en octubre hay que volver a desmontarlo, en principio, pues para ver qué es lo que se puede montar al año siguiente. Con lo cual, la incertidumbre de tus posibles ingresos con respecto a lo que tú puedas proteger a tus clientes, pues sí, estando ahí, ¿vale? Hay más temas, el de la basura, que parece que se ha resuelto, pero bueno.
¿De cuántas administraciones depende? O sea, un restaurante en el puerto de Sutoella, aparte de puertos. ¿O?
Yo creo que pago 7 tipos de impuestos a 5 administraciones distintas como restaurador, ¿vale?
Está bien, ¿no?
Sí. Por ahí debe entrar autoridad portuaria, demarcación de costas, consejo insular, gobierno balear, ayuntamiento.
Bueno. Si lo comentas, pues me parece, yo que me he dedicado a la construcción toda la vida y que es un negocio pues complejo por la cantidad de normativa técnica y jurídica que implica, pues al final un restaurante que parece algo muy básico y muy simple, pues tiene también un aparataje detrás bastante serio, ¿no?
Y si está en el puerto más.
Sí, no, y tanto. Bueno, hay una nueva interacción.
¿Vale? Esperemos que la temporada sea buenísima y recuperemos.
Sí, lo será, os vais a recuperar.
Santi, si quieres te quedas y si no, lo que tú quieras. Nosotros seguimos hablando de otras cosas. Gracias, Santi Abelairas, de Sa Figuera, y nada, buena temporada. Vicente, coneixíem que no serà un patrimoni de la humanitat. Fa una estona hi ha hagut roda de premsa en el Consell Insular. Tenim ja paraules de la presidenta. Dura 20 minuts el que tenim. No ens escoltarem, evidentment. Escoltarem un tros. Com us diu el més important? Anem a escoltar-la.
Després de l'informe definitiu d'ICOMOS, lliurat en el Ministeri de Cultura a finals de la setmana passada, la conclusió és clara. L'inscripció de Menorca talaiòtica a la llista de patrimoni mundial encara haurà d'esperar una mica més i no podrem veure culminat enguany aquest procés, tal com us hauria agradat, però és el que hi ha. Una bona notícia dins aquesta situació és que ICOMOS reconeix que la nostra candidatura té potencial per complir amb els requisits de valor universal excepcional que justifiquen una declaració de patrimoni mundial. A la vegada, ICOMOS envia també una sèrie de recomanacions, la més important de les quals és que es posposi l'examen de la nominació de la Menorca talaiòtica a patrimoni mundial. En cap cas, i m'agradaria que això quedés clar, no hem rebut una resolució negativa, sinó la recomanació de continuar treballant perquè l'examen final per part de la UNESCO sigui realitat més endavant. Si se'n permet la metàfora esportiva, podem dir que es tracta d'un partit en pròrroga. I ara estaríem en aquesta pròrroga.
Bueno, és molt més extensa aquesta roda de premsa, però jo crec que el que hem escoltat ara ja us dona una idea de lo que hi ha, no? No és que no vulguin que seguim patrimoni, sinó que han de seguir en l'expedient i han d'afegir més cosetes.
Però segurament hauran afegit
un
llistat de dificultats, de no incompliments o de
carències.
O de carències.
Jo supongo que era lo que pensava jo, que a ver que quals eren los motivos para que hubiera pròrroga. És a dir, nosaltres sabem, poniendo el mismo símil futbolístico, que la pròrroga la hay cuando los 90 minutos terminan empate. Bueno, pues aquí a mí me gustaría saber qué motivos hay para esta pròrroga o para este aplazamiento, es decir, deficiencias técnicas, falta de documentación, dudas si realmente reúne los requisitos. Bueno, yo creo que la presidenta aquí tendría que, pero me imagino que no conviene decir claramente los motivos, o tal vez son muchos, no sé, yo
pues
bueno.
Tendríem que saber, perquè és una cosa que fa molt d'anys que s'està parlant. Jo me'n record que quan estàvem a Somme van fer aquella cosa, jo som teològic, i tota aquella cosa de propaganda que se va fer. I el que sí a mi m'agradaria saber és si no ho són nosaltres, Menorca...
Qui ho serà?
Qui ho és?
No, és que no hi havia cap més candidatura a Espanya, no? No hi havia cap més...
No, i el dolmen aquest d'Antequera...
Com es supo?
Com ha quedat?
Anem a escoltar en Maite Salor, que explica quina és la situació en aquests momentets. Explica, dona més dades.
A partir d'ara, s'ha necessitat de revisar l'expedient presentat, reformulant la nominació a partir de les recomanacions realitzades per ICOMOS en el seu informe final amb la realització d'un nou procés d'avaluació. La quarta, que afortunadament no és escàs, hauria estat la negació de les possibilitats de la nostra candidatura per ser declarada Patrimoni de la Humanitat. Vull dir que aquesta nova situació de la nostra candidatura no és de cap manera excepcional, es tracta d'una realitat freqüent, habitual en moltes candidatures, que no són valorades de manera definitiva a la primera oportunitat.
Bueno, tenim una altra oportunitat, segons mos diu la presidenta, sí, tornem a refer l'expedient. És a dir, no mos han dit que no volen saber més de nosaltres, sinó que...
No sé si s'allarga aquesta... Perdona.
Hay que ser positivos y ver la botella medio llena. Y si luego terminada la pròrroga pues tenemos que ir a los penaltis, pues bueno...
Bueno, jo crec que la pròrroga es llarga, perquè per mi parlen del 2019.
Perquè l'any que viene...
No parlen del 2018. No
en, termes, sé, en, ter, en termes polítics, és poca estona, són dos anys.
Sí, bueno, sí. No, i si se soluciona, fantàstic. Hasta curt i tot, diria jo. No? Bueno. Però bueno, anem a veure. El que sí també voldria fer... una miqueta lo mateix, és un problema me penso que lo mateix que les playes i lo mateix que la Poseidònia
de les algues.
Sí, no, és que jo he anat a dos puestos a veure, per exemple, una torre trencada, i tu vas allà i allò apareix una selva. Vull dir, cuidat, lo que se diu cuidat, i la informació que potser podrien donar als nostres visitants, que potser podria ser que se tingués en compte, no ho sé, però, per exemple, aquesta n'hi ha que estan bastant bé, però tinguent la quantitat de monuments que tenim, jo crec que haurien d'accelerar un poquet, i sobretot no pensar que ningú mos ve a visitar. Jo hi vaig anar fa aventura un mes i mig, i hi havia bastant de cotxes. No era jo tot sol que estava donant voltes per allà. I te puc dir que allò era una espècie de selva. Vull dir, no. I lletreros...
En males condicions.
En males condicions, senyalitzacions que no te duen molt bé. Per exemple, aquí a la Morella n'hi ha una zona bastant ben arreglada, però hi ha una sèrie de coves que són difícils de pujar, i una altra que és pràcticament impossible. No sé, jo, falta coses.
Moltes coses.
Les que conozco de la zona de Mahón, Talatiedal, Trepucó, estas están bien. Están bien.
Sí, no, sí, algunas están gestionadas privadamente.
También es verdad. Lo que luego después también habría que hablar a veces pues de la responsabilidad de esta empresa en cuanto a la gestión de horarios, si cierra media hora antes o si el vigilante de turno pues tal. Pero bueno, en general las que están gestionadas privadamente, creo que es una Fundación de Mallorca, creo que más o menos están bien. Quizás a lo mejor la deficiencia esté en lo que dices tú, de que algunas, yo no sé, porque supongo, me imagino que el expediente debe llevar estos DICOMOS, que es el comité de la UNESCO que hace el informe, no me consta, no sé si han venido aquí a mirar cómo estaba o son a base de vídeos o fotografías. Y claro, si a veces se le ha colado ahí un elemento que no pinta muy bien, pues dices, bueno, esto no pinta mal, pero tampoco para darle este título a lo mejor no está en condiciones. Y esto habría que leerlo con...
Yo creo que si nosotros queremos trabajar el mundo, el tema...
Talaiòtic...
Hauen de tenir no tan sol la feina que se fa i se posa i se pugui donar totes les informacions, sinó que per lo menys el voltant i la forma d'arribar, i no en parlem, estan dins el recinte, això ha d'estar en perfectes condicions, sí, sí. I no hi està.
Hi ha cartelleria de recintes talaiòtics, sí. I des que m'he de cavalls n'hi ha que està deteriorada, supos per temps, i altra per la mà humana, que també són una mica de gamberros, una mica guarda.
D'acord, però això no ho podem evitar.
No, però,
ni una cosa ni l'altra, però sí li podem donar una solució.
Sí, sí, però jo crec que se trata un poco de hacer pedagogía y ser conscientes de que tanto los quien nos visita y los que vivimos aquí, bueno, pues pedagogía, decir, bueno, pues yo voy por el Camí de Cavalls, pues no está de más un letrerito que por favor no ensucie, por favor mantenga, y ser conscientes. Y también hay una cosa, es a veces la suciedad va donde hay suciedad. Si tú vas por una zona que está impoluta, que está limpia y tal, difícilmente se te ocurrirá tirar un resto de lo que sea, porque ahora si ves suciedad, casi te invita a tirar-lo, no?
Per cert, m'ha en Joan León, un col·laborador de la casa, a les platges verges no hi ha serveis, vull dir, tu has d'anar a fer les teves coses darrere una mata.
Sí, ja ho deia en Tomeu Gili, no sé si te'n recordes, i jo sempre tenc dues frases, una d'en Joan Casals i una altra en Tomeu Gili.
Dos personalidades,
que en una tertúlia, en uno, quan parlaven sobretot de les plages verges i de tot això, ell deia que dèiem que està brut i tal, i deia, això és un problema de paper higiènic. Com paper higiènic? Claro, cadascú va allà on pot i deixa el paper allà.
Això és que en duen de paper, tu.
Allà això. Pues això, quan deia servei, podria haver serveis de pàrquing a lo millor més fora, però per lo menos que hi poguessin arribar una miqueta bé, hi podria haver lavabos, que no hi hagi xiringuito.
Podria, mira, no, jo crec que tiene que haberlos.
Podria haver lavabos de varios tipus, en fi, hauria d'haver un pot de servei, i no hi és. Això són plaies verges, no? I després també la limpiesa, pues, deu ser una miqueta complicada, i la veritat és que queda molta de brutor a llevar, no?
Vull dir fins i tot a les platges urbanitzades, jo a Cala Caldana dissabte passat és el que hi havia hagut Valella, i gent de per allà, diu, resulta que no se l'han enduïta, sinó que amb el tractor que ve a oxigenar la Serena ho han mesclat tot, i ja fa una pudor de no dir.
Segur.
Escolta, dos minuts per acabar, Vicente, un tenemos que digitalizar el comercio, ¿no? Que los hoteleros hace tiempo que están digitalizados, ¿eh? Pero bueno, ¿vosotros?
Pues sí, pues porque los hoteleros tienen una capacidad de recursos humanos, o sea, económica, que los pequeños comercios...
Cuidado, porque aquí hay uno que dice que el dar permiso o sacar permiso a alquiler de habitaciones turísticas o viviendas tiene mucha más burocracia que un hotel. Eso es que me fa ganas de rir, no sé quién es personalmente, pero vamos...
Bueno, es un desconocimiento de la realidad.
Pero Vicente, tenemos que digitalizar el comercio. Venga, un minutito.
Sí, tenemos que hacerlo, y en la ponencia del otro día en el Ayuntamiento de Alayor, el doctor en economía y consultor Antonio Sancho lo dijo claramente, y no solamente el comercio pequeño mediano, sino ASCOME como asociación de comerciantes y otros entes que hay, lo mismo, tenemos que facilitar. Hoy en día casi toda la información la tenemos en internet. Me llama la atención que a veces ponemos información turística por aquí y por allí, y a lo mejor a nivel de digitalización, porque también esto incluye a los ayuntamientos, pues carecen. Yo creo que hoy en día se ha de apostar el comercio, pero también asociaciones patronales y ayuntamientos, para que la información esté digitalizada, es decir, ahí con aplicaciones que tú, porque hoy hablaba el otro día que de las compras por internet o información que buscas, el 70% se hace ya desde los móviles. Uh-huh. Entonces, pues desde los móviles tú vas de visita por una ciudad y no necesitas prácticamente una oficina de turismo, porque toda la información
la
está.
Sí,
exactamente,
sí.
Pero hay ayuntamientos que todavía no. Me incluyo como carente un poco, que tenemos que avanzar como comerciante, tanto individual, colectivamente, como todas las administraciones que hay.
Y ara que hablabas de que tot es puede aconseguir con el mòbil, estava pensant que quan ets una platja verge no hi ha cobertura, moltes d'elles, per tant, te quedes sense cap tipus d'informació. I també record que m'assembla que des del Consell fa temps, no sé qui va començar un projecte de poder comunicar totes les platges verges, i de moment és una cosa d'aquestes que també va lenta, veus? Bueno, bé.
Això és una carència, també.
Farem una cosa, robarem dos minutets la programació nacional, dos minuts, perquè troc que ASOME s'ha queixat de la brutícia de les platges, sobretot de les algues que hi ha a platges urbanitzades, sobretot en el terme de Ciutadella, Vicent.
Sí, bueno, en el terme de Ciutadella, i m'imagino que per altres endrets, però sí que és vera que Ciutadella enguany ha quedat una miqueta curta, tenint en compte que ha tingut bastant d'hotelets oberts, hotelets no, hotels grans, ha tingut molt de visitants, i les playes, sobretot, i encara n'hi ha una, que és la Cala Blanca, que fa pena. Han deixat allà un carreró, han llevat un pot de... han llevat l'àlga que és morta de damunt la làmina d'aigua i serena que està allà, i l'han deixat a les voreres i en el fondo, i allà han deixat com una mica de carreró que hi pot haver dues dotzenes de persones
prenguent el sol.
I ja estem en el juny, pràcticament.
No, és un tema...
Però, la llàstima, és un tema recurrent.
Cada any igual.
No és un accident, no és una dificultat
momentània. No és que hi passa un any només, sinó que passa altres
anys. Passa cada any i se lleva muchos años. Sí, sí.
Bueno, jo diria que com a mínim una trentena d'anys. No?
I ara el que veurem serà que et dius, a PIME ja ha començat a fer l'enquesta amb els seus associats,
sí,
les organitzacions,
sí.
I sobre el programa mateix.
A SOME també ho feia, per demanar, en el mes d'abril, mos demanaven a que com estaven...
És necessari, però és necessari insistir.
Claro, no ho pot deixar, perquè ja t'ho dic, jo en aquesta problemàtica de mal estat de la urbanització, mobiliari, llum, platges i tot això, ho conec des de fa més de 30 anys. Vull dir, i si ho haguessin deixat anar...
Molt bé.
No sé com estaria.
Vinga, gràcies Vicenç i Vicente per aquesta tertúlia, com sempre, com cada dijous, i la setmana que ve més. Que tots a veure si en una setmana ho arreglant tot.
Sí, jo crec que
gràcies,
sí.
Bon dia, adéu.
Adéu, bon dia.
Adéu.